Quin paper ha de jugar les tecnologies digitals a Catalunya i quina relació han de tenir amb la ciutadania? Són alguns dels reptes que es planteja el Departament de Telecomunicacions, Societat Digital i Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, amb el santcugatenc Jordi Puigneró al capdavant. I aquesta tarda tenim l'ocasió de parlar amb el senyor Puigneró. Bones i gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui ofereix aquesta conferència dels amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat, titulada Apoderament digital o decadència. Què és això de l'apoderament digital i per què l'altra banda de l'equació és la decadència?
Bé, doncs perquè estem vivint uns moments de la història, no només del nostre país, sinó també de la humanitat, on les tecnologies digitals estan passant a ser doncs, uns instruments, unes eines que ho estan canviant tot. De la mateixa manera que la revolució industrial vam veure com la màquina del vapor o l'electricitat van impulsar aquelles revolucions que ho van canviar tot, van canviar l'economia, van canviar el medi ambient, van canviar les relacions socials. Ara mateix, la tercera revolució industrial, la revolució digital, es basa i es sustenta en aquestes noves tecnologies i per tant seran tecnologies determinants en el futur de la societat, en el futur de les nacions, de les ciutats, aquelles societats, aquelles nacions que no s'empoderin digitalment, que no realment adoptin aquestes noves eines, doncs clarament perdran el tren del progrés del segle XXI. Per això parlo d'apoderament digital o decadència.
I aquí d'on estem més a prop, de l'apoderament digital o de la decadència?
Doncs Catalunya, com sempre, ja ho va fer en la revolució industrial, s'hi va apuntar. Ens hi va apuntar una mica tard, perquè els anglesos, els alemanys, els americans, doncs, aquests la van fer, diguéssim, doncs, amb tots els ets i uts. Catalunya sense recursos naturals també la va fent, tenim diferents vestigis al nostre país, les colònies tèxtils, les centrals hidroelèctriques, en són un clar exemple a les valls i a les lleres, diguéssim, del nostre país. I de fet, Catalunya ha estat un país clarament amb vocació industrial aquests darrers 200 anys, i per això ha liderat en el si de l'estat espanyol la seva economia i també ha estat a l'avantguarda com a societat dins d'aquest estat. Doncs bé, ara, com no podia ser d'altra manera, Catalunya també està abanderant, ja no només en el si de l'estat espanyol, aquesta revolució digital, i en tenim exemples, clarament. A Catalunya s'hi fa el Mobile World Congress, que és el principal esdeveniment tecnològic del món en aquests moments. Liderem també, gràcies a diferents ciutats que han apostat per esdevenir ciutats intel·ligents, Smart City, Sant Cugat una d'elles, i això ens posa a l'avantguarda també en l'ús d'aquestes tecnologies i per tant ens augura un futur que espero doncs, que sigui doncs, d'èxit i de progrés pel nostre país i per la nostra ciutat.
Mm-hmm. Vostè, el seu perfil de Twitter, i té una frase que diu: el progrés científic i tecnològic ens ha permès desestimar idees en les que alguns indocumentats ens havien fet creure. A mi no sé per què m'ha remès actualment a això de les fake news.
Doncs mira, hi té una mica de relació, però quan la vaig escriure no era precisament encara època de fake news. Em referia en general quan la humanitat es deixa de portar per la desinformació, per la no veritat, per idees que no estan contrastades, enraonades, ens porten al desastre. I penso que la ciència i la tecnologia el que fan realment és intentar trobar, diguéssim, doncs intentar trobar la veritat, intentar trobar les solucions a molts dels problemes que tenim a la societat. I no només encandilar-nos per grans idees i frases, sinó realment contrastar aquestes teories i idees, diguéssim, de forma científica, enraonada i utilitzant la tecnologia com a eina. I això és el que ens porta, clarament, i ens ha portat a la humanitat al progrés i no a l'altre.
Avui aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb aquesta xerrada organitzada pels amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat, el públic sol ser majoritàriament gran, A vegades l'edat és una barrera d'accés molt clara a les noves tecnologies, però no és l'única, també factors socials, econòmics, culturals. Què s'està fent o què es pot fer per eliminar aquestes barreres?
Jo no penso que l'edat sigui una barrera per accedir a aquestes tecnologies. Clarament és un tema de voluntat i un tema de tenir-ne ganes i de voler innovar. A la vida, qui no innova mor. El que quan arriba a la seva doncs, edat de jubilació, doncs, senzillament l'únic que fa és quedar-se al sofà de casa escarxofat i no fer res i no activar les seves neurones, no voler aprendre, no voler provar noves coses, doncs bé, penso que doncs, escurça, per dir-ho així, la seva vida vital. Per tant, tenim clars exemples com la gent gran s'està incorporant de forma massiva a aquestes tecnologies, perquè els hi permet una cosa molt important, que és una relació, per exemple, molt intensa amb els seus nets. Veiem com la gent gran connectada al Facebook i utilitzant el WhatsApp els hi permet tenir una relació molt més fluida i diària i constant amb els seus nets que potser només veuria doncs, un cop a la setmana, un cop al mes o un cop a l'any. I per tant això és un element de cohesió social clarament també per la gent gran perquè no se senti sola. I penso que al contrari del que a vegades es diu que aquestes tecnologies aïllen, jo penso que al contrari, ens permeten connectar-nos molt més i és evident que ho hem de complementar amb el món físic, no podem només viure de les tecnologies digitals, però sí que poden complementar molt bé el que és la nostra vida diària i ajudar-nos a una socialització major i a més també estar més organitzats, a poder, diguéssim, saber millor què passa, quines activitats es fan, estar més informat. Per tant, no estaria d'acord amb que la gent gran està, diguéssim, fora. És més, es fan molts programes per acabar d'ajudar, diguéssim, a que no es quedin fora. I perquè els nens i la gent jove ja hi neix, ja es nadiua, diguéssim, doncs, digital, no? I per tant, no calen aquests esforços, segurament.
Vostè, com a secretari general de Telecomunicacions, Societat Digital i Ciberseguretat, crec que sap molt bé com està afectant el 155 en el si de la Generalitat.
Bé, el 155 ens afecta a tots els nivells i, per tant, també a nosaltres. Esperem que ens el puguem treure de sobre aviat, perquè aquesta ha estat una acció repressiva d'un estat que, en lloc de voler abordar el problema català a través de les urnes i del diàleg i de la democràcia, doncs l'ha volgut abordar a través de la violència i la imposició. I per tant, al meu entendre, Espanya cada dia s'assembla més a Marroc, a Sèrbia o a Turquia, en lloc d'assemblar-se més a Dinamarca, a Canadà o Gran Bretanya. I ho dic per com aquests països han afrontat problemes semblants amb territoris o nacions en el si dels seus estats. En tenim un exemple molt clar, com properament les Illes Feroe, que pertanyen a Dinamarca, doncs faran un referèndum per decidir qui volen que sigui el seu futur. Igual que ho va fer el Quebec, igual que ho ha fet Escòcia. Bé, Espanya, en lloc d'utilitzar aquests mecanismes, doncs prefereix utilitzar mecanismes repressius, com pot ser doncs, la violència de l'octubre o com pot ser el 155.
El govern central, de fet, ha aprofitat aquest 155 per cessar diversos alts càrrecs en aquest temps que porta d'aplicació. Vostè veu perillar la seva figura?
No és una cosa que em preocupi. Vull dir, si ha d'arribar, arribarà, però no puc estar, diguéssim, pendent de si hi ha algú a Madrid doncs, que creu que m'ha de cessar. No? Jo intento fer la meva feina cada dia el millor que sé, intentant també doncs, que tot l'àmbit digital doncs, continuï progressant en el nostre país i a l'espera de que doncs, algun dia la situació també es normalitzi pel que fa diguéssim, a la governança del nostre país.
Amb un nou govern, vostè veuria amb bons ulls seguir al capdavant de la Secretaria General?
Jo estaré a la disposició del president de la Generalitat.
De fet, tot això està un punt contaminat, suposo, pel procés judicial que vostè també està visquent en pròpia pell. El 9 d'abril va ser citat a declarar per la Guàrdia Civil amb motiu de la investigació que fa el jutjat número 13 de Barcelona sobre l'1 d'octubre. Vostè es va negar a declarar. Per què? I la segona pregunta és en quin punt es troba ara mateix aquesta investigació judicial?
Bé, em vaig negar a declarar senzillament perquè em vaig acollir a un dret que tinc com a investigat, que és el dret a no declarar, a l'estar la causa judicialitzada. I, per tant, en aquests moments estic a l'espera de que el jutge em citi a declarar. Aquesta és la situació que tinc en aquests moments.
És a dir, que la investigació de la Guàrdia Civil, en aquest cas, passarà a mans del jutge com a imputat, entenc.
Bé, com a investigat. Sí, aquest és el procés. Jo no, en ma vida, havia trepitjat un jutjat i, per tant, desconec també doncs, quins són els tempos i els calendaris, però bé, a disposició de la justícia en aquest sentit, cap problema.
Doncs Jordi Puig Neró, santcugatenc, secretari general de Telecomunicacions, Societat Digital i Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns a Cugat.cat un cop més.
Doncs gràcies a vosaltres.